Ja són més de 1.500 les persones mortes a conseqüència del terratrèmol a la frontera entre Turquia i Síria. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
De matinada ja amb la majoria de la població a l'interior dels seus habitatges dormint. Així ha enganxat el terratrèmol als habitants de la frontera entre Turquia i Síria. El balanç és catastròfic i el nombre de morts no ha parat de créixer. A mig matí, de fet, s'ha detectat un nou sisme, aquest segon de magnitud 7,6 a l'escala de Richter. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Un terratrèmol que creuja encara més la situació en una zona ja força devastada per la guerra síria.
La zona del nord-oest de Síria és de les més afectades per aquest sisme a causa de la proximitat a l'epicentre, tot i que molta de la seva població viu en campaments. Això els podria haver salvat en gran part de quedar atrapada després dels despreniments als edificis. El balanç provisional és d'almenys 912 morts a Turquia i 473 a Síria.
Turquia ha fet una crida d'ajuda internacional i Espanya ja hi ha enviat ajuda humanitària per al rescat. A més, el govern de la Generalitat ha dit que està fent gestions per saber si hi ha població catalana afectada per aquesta catàstrofe. A nostra, concretament a Madrid, els socialistes han tirat pel dret i han registrat sense Unides Podem la seva proposta per reformar la llei del només sí és sí.
Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Seguirá siendo todos agresiones sexuales.
Així resumia el socialista Patxi López el contingut de la reforma proposada pels socialistes.
Els dos partits que formen el govern espanyol han estat negociant durant tot el cap de setmana, però no han aconseguit un consens per fer una proposta conjunta per reformar aquesta llei i evitar que continuïn els casos de revisions de penes als condemnats.
I des de Podem, Jaume Asens no es dona per vençut i encoratja els seus socis de govern de tornar a negociar per pactar una reforma de la llei satisfactòria per a totes les parts.
Lo que el Partido Socialista tendrá que decidir con quién quiere sumar, con quién quiere sacar adelante esta ley, porque los partidos de la mayoría de la investidura creo que lo tienen claro.
I mentrestant a Barcelona, Jaume Collboni sorprèn a tothom i s'endú cap a la seva candidatura a l'alcaldia l'exlíder dels comuns al Parlament, Lluís Rabell.
No és una proposta per passar comptes ni ajustar comptes amb ningú. M'he felicitat molt sincerament de que fa uns dies s'arribés a un pacte pressupostari a Catalunya.
Collboni ha explicat que fitxa Rabell pel seu vincle social a Barcelona.
Lluís Rabell, que va ser president de l'Associació de Veïns d'aquesta ciutat, i Collboni el vol per potenciar el paper del PSC per lluitar contra les desigualtats socials i fer polítiques d'esquerra. Si els socialistes governen la ciutat, Rabell serà tinent d'alcalde.
I pel que fa als esports, el Barça clava els queixals al Sevilla per 3-0 al Camp Nou i ja és a 8 punts del Real Madrid. Els blancs venen d'enfonsar-se a Mallorca per un gol en pròpia porta de Nacho i de fallar un penal a favor. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça és encara més líder en aquesta segona volta, però la notícia negativa és que perd per un mínim de dues setmanes a Sergio Busquets, que es va lesionar 3 minuts del xiulet final. Inicial, el capità blaugrana té un esguinç al turmell esquerre i es perdrà segur l'anada dels setzens de l'Europa League contra el Manchester United.
I el Manchester City està sota el punt de mira de la Premier League per suposades infraccions durant 9 temporades en les regles financeres.
L'organització acusa el club de no haver donat informació fiable dels seus ingressos o costos operatius.
I avui la cultura té un nom propi. Al Palau de la Generalitat acollirà demà dimarts la capella ardent de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, mort aquest diumenge als 95 anys.
Anàvem a dinar un cop al mes, així, no? I recordo que jo portava textos i me'ls corregia, i ell, per deferència, no sé per què, també me'n portava a mi.
Aquesta capacitat d'enllaçar amb el públic, diguem-ne, d'interpretar els interessos...
Els seus articles es llegeixen bé perquè les frases van una darrere l'altra amb aquella suavitat.
Hem escoltat a Gemma Ventura, Vicenç Villatori i Antoni Bassas, alguns dels noms que han viscut de prop a Josep Maria Espinàs i que ens han explicat a Ràdio Estel com ha estat compartir-hi la vida. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Josep Maria Espinàs deixa gairebé un centenar de llibres que van començar amb la novel·la Com ganivets i flames, Premi Joanot Martorell. També deixa una forta empremta en els moviments de la nova cançó i els 16 jutges. A la secció de Cultura escoltarem com valoren la figura d'Espinàs diverses persones properes a l'escriptor, com són Gemma Ventura, Joan Riambau, Vicenç Villatoro, Antoni Bassas i Rafael Nadal.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada tarda el nostre company Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per la inestabilitat per aquesta baixada de les temperatures. Al llarg de les properes hores hem de continuar a parlar de risc de precipitacions, però cada vegada més febles. Per tant, doncs, obertura de clarianes ja a les comarques de Girona de cara a la tarda, tot i que aquest migdia, primeres hores de la tarda, encara podem tenir algun ruixat de caràcter dispers, punts del litoral i del prelitoral, però van a menys. La cota de neu, encara aquestes primeres hores de la tarda, al voltant dels 800 metres aproximadament, temperatures clarament més baixes que les que hem tingut aquests últims dies. I atenció al temporal marítim que es mantindrà al llarg de tota la costa amb ratxes de vent, especialment a la costa central, que poden sobrepassar els 70 km per hora. Demà tindrem pluges a tot Catalunya i neu per damunt dels 600 a 800 metres aproximadament. Unes nevades que localment poden ser de moderades a fortes en alguns punts, sobretot a les comarques de Girona i també de l'interior de Barcelona. Precipitacions i també demà encara amb una mica de vent que bufarà sobretot als dos extrems de la costa, sobretot Costa Brava, també costa central, no tant cap a la costa sud del país. En definitiva, situació meteorològica de cara a les properes hores per una relativa millora pel que fa a les precipitacions, però que hi tornarien demà a tot Catalunya i amb una important davallada de les temperatures.
Pugen a 1.500 el nombre de persones mortes pel terratrèmol de magnitud 7,8 a l'escala de Richter, que aquesta matinada ha sacsejat al sud-est de Turquia i al nord de Síria. El balanç oficial també ha reportat més de 6.600 persones ferides de moment i centenars de desaparegudes, moltes d'elles sota les runes dels edificis caiguts. L'epicentre del sisme s'ha registrat a 23 quilòmetres de la ciutat turca de Nurdaj i a la província de Gaziantep, ensorrant nombrosos edificis amb gent que de matinada estava dormint. I és que plou sobre mullat perquè el terratrèmol ha desencadenat la tragèdia en una de les zones que més ha patit la guerra síria i la més pobra de Turquia, on també hi ha molts refugiats sirians. Pere.
El sisme, que ha durat uns 30 segons, s'ha produït cap a un quart de 5 de la matinada, hora local, a Turquia. Més tard s'han registrat almenys dues rèpliques de més de 6 graus. A la zona afectada pel terratrèmol, aquesta nit s'han registrat temperatures sota zero i nevades, cosa que també està dificultant les tasques de rescat i complica també les condicions de la gent que s'ha quedat al carrer perquè casa seva s'ha destruït. Les xifres de morts i ferits creix cada hora i els serveis d'emergència estimen que no s'aturaran en les pròximes hores. Per ara són almenys 912 morts a Turquia i 473 a Síria.
De fet, els tremolors i les rèpliques no s'han aturat i a mig matí, en plenes tasques de rescat, s'ha notat un altre tremolor també força gran, aquest cas de magnitud 7,6.
Els mitjans locals a Síria asseguren que el segon terratrèmol ha afectat Damasc, encara que el seu epicentre estaria a Turquia. El segon terratrèmol també ha tingut lloc només 12 hores després del principal d'aquesta matinada i, segons el Centre Sismològic Europeu de la Mediterrània, ha tingut una magnitud de 7,6, volíem dir, a l'escala de Richter.
Per fer-nos una idea, l'escala de Richter, que mesura la magnitud dels terratrèmols, arriba fins a 10 i el d'aquesta matinada ha arribat, com dèiem, fins al 7,8 i el darrer d'aquest migdia ha pujat també fins al 7,6 i, per tant, ja es podria parlar d'accident molt greu.
De fet, el tremolor és el tremolor més gran mai registrat a tot el món des que es tenen dades. Va ser el 1960 a Xile, on hi van morir més de 5.000 persones. A Turquia, l'any 1999, un sisme que va afectar Istanbul va causar més de 30.000 morts.
Davant la crida d'ajuda internacional que ja ha fet el govern turc a primera hora d'aquest matí, Espanya ha activat l'enviament d'ajuda urgent per participar en les tasques de recerca i rescat de víctimes.
Així ho ha avançat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un missatge a les xarxes socials en què ha expressat la seva solidaritat amb Turquia i Síria. A banda, un equip de bombers units, sense fronteres, es desplaça a aquesta hora fins a la zona afectada per ajudar en aquestes tasques de rescat.
D'altra banda, a la zona del Vallespí, al sud de França, frontera amb Catalunya, s'ha registrat també un terratrèmol, aquest cas molt, molt més petit, de 2,7, amb epicentre a la zona, com dèiem, del Vallespí, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sisme s'ha detectat cap a quarts d'11 del matí i s'ha pogut sentir també al nord de l'Alt Empordà.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
deixem enrere el terratrèmol. Qualsevol novetat us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu i també durant el dia d'avui als serveis informatius d'aquesta casa. Marxem ara, però, cap a Madrid, on el PSOE ha registrat avui al Congrés la seva proposta en solitari per reformar la llei del només sí és sí sense Unides Podem, després que les converses i les negociacions entre els dos socis de govern no hagin arribat a bon port. Una proposició de llei, la del PSOE, que manté la tornada a les penes anteriors a l'entrada en vigor de la nova norma quan hi hagi violència, intimidació o s'hagi anul·lat la voluntat de la víctima.
A més, els socialistes recuperen la forquilla d'entre 1 i 5 anys de presó quan no hi hagi penetració i d'entre 6 i 12 quan sí n'hi hagi. És el portaveu socialista a la cambra baixa, Patxi López.
Que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Seguirá siendo todos agresiones sexuales. Y también les garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión, sino que lo que hacemos es presentar esta iniciativa movidos por el interés de proteger la ley, de proteger el significado profundo de esta ley, acabar con la alarma social que estaba generando.
López també ha assegurat que no han negociat la reforma amb el Partit Popular i esperen que els socis de la investidura el recolzin per evitar la sangria, diu, de rebaixa de penes dels agressors sexuals que hem vist els darrers dies.
I a tot això, el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha dit que la negociació amb el PSOE pot continuar, encara que els socialistes hagin registrat avui la seva reforma en solitari. Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Ràdio Nacional.
Lo que el Partido Socialista tendrá que decidir con quién quiere sumar, con quién quiere sacar adelante esta ley, porque los partidos de la mayoría de la investidura, creo que lo tienen claro prácticamente todos, los partidos de la izquierda están en esta polémica con el Ministerio de Igualdad.
Asens també ha assegurat que la coalició al govern espanyol no està en risc i que encara hi ha marge, per tant, per arribar a un acord si els socialistes accepten situar la violència i la intimidació en les parts d'agreujants.
Mentrestant, l'Audiència de Navarra ha rebutjat avui reduir la pena d'un dels condemnats per la violació de la manada que va tenir lloc durant el Sant Fermín des de l'any 2016.
L'advocat de la manada havia demanat revisar la sentència perquè considerava que en aplicació de la llei del només sí és sí, a un d'ells se li podia reduir la condemna de 15 anys de presó a 13 anys i 9 mesos. Doncs bé, els magistrats de l'Audiència de Navarra mantenen aquesta pena més elevada, tot i la reforma del Codi Penal.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Tenim més qüestions. Mirem ara cap a Catalunya, perquè 8 de cada 10 euros que estan previstos pel Departament d'Interior en el projecte de pressupostos que ha presentat el govern al Parlament estaran destinats a pagar sous dels Mossos d'Esquadra, dels bombers i dels agents rurals. Ho ha detallat així aquest migdia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que assegura que el pressupost del 2023 reforça la seguretat pública de Catalunya. Marxem cap al Parlament, allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Més Mossos, més bombers i més agents rurals. Interior preveu una despesa de personal de 1.445 milions d'euros per aquest 2023, 171 milions més que l'any passat. A més, hi ha previstes noves convocatòries per cobrir més de 2.500 noves places i s'estima que enguany 4.300 nous efectius d'anteriors convocatòries s'incorporaran als diferents cossos de seguretat un cop acabin la formació. Els 368 milions d'euros restants del pressupost d'Interior aniran per noves comissaries i parts de bombers, millores en infraestructures existents i incorporar nous vehicles als diferents cossos de seguretat. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha mostrat orgullós i ha assegurat que reforçarà la seguretat pública de Catalunya.
Estic orgullós, sincerament, que el pressupost que reforça, un pressupost que reforça d'una manera molt notable la seguretat pública d'aquest país, i que ens permetrà, doncs, més proximitat, més feminització, més recursos, més mitjans, més seguretat. Més seguretat i més prevenció. Més treball al servei de prevenir i combatre, reaccionar davant de la inseguretat, davant també de les emergències, no?
El PSC ha celebrat aquests increments en el pressupost d'Interior i ha compartit alguns dels objectius del departament, com ara l'increment de les plantilles. És el diputat Ramon Espadaler.
Miri, conseller, li diem que compartim aquest creixement pressupostari, ens en sentim copartíceps del mateix. Seguirem discrepant d'algunes de les orientacions polítiques, temps tindrem de fer-ho en aquesta mateixa comissió i en el ple quan això s'escaigui, però estem molt d'acord en la necessitat de continuar creixent.
Per contra, la CUP ha vist innecessari l'increment d'agents de Mossos d'Esquadra i Junts per Catalunya, antic soci de govern, ha criticat la política del departament. Xavier Pellicer i Mercè Esteve.
No és un problema de seguretat el que té ara mateix Catalunya, sinó de percepció de seguretat i que s'han d'aplicar, per tant, moltes altres polítiques. I tercer, pensem que són els pressupostos gratuïts, en teoria, que anomenava el PSC fa uns mesos, més cars de la història pel que fa als principis del govern i pel que fa al futur del país.
Ja fa uns mesos la manca d'estratègia comporta un empobriment del sistema. S'ha de gestionar, sí, amb finançament, evidentment, però sense aquesta planificació estratègica es corre el risc d'acomodar-se i empobrir aquestes respostes de seguretat que Catalunya necessita.
Els comuns han destacat que es tracta d'un projecte positiu, amb concrecions, i destacar que hi hagi un increment de recursos. La resta de partits han criticat o bé la política del departament o que els nous pressupostos són insuficients.
Gràcies, Sílvia. Més coses de l'àmbit polític. En aquest cas, fem una mirada, però, a l'àmbit municipal. I centrant-nos a Barcelona, on el candidat del PSC a l'alcaldia, Jaume Collboni, ha fitxat, atenció, a Lluís Rabell, exlíder dels comuns al Parlament, amb l'objectiu de treure votants descontents amb la gestió d'Ada Colau al capdavant del govern de Barcelona. Si Collboni guanya i governa, Rabell seria nomenat tinent d'alcalde. Des de la seu del partit a Barcelona, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Collboni explica que ha fitxat Rabell pel seu vincle social en Barcelona com a expresident de l'Associació de Veïns de la Ciutat i per potenciar el paper del PSC per lluitar contra les desigualtats socials. En part, també pel seu passat polític al Parlament, quan va tenir discrepàncies amb el sector nacionalista dels comuns.
On es va resistir en uns moments molt crítics en el Parlament de Catalunya, amb arguments i amb diàleg, mantenint la seva coherència federalista, que jo tant i el meu equip tant reconeixem i apreciem, rebutjant el que en aquell moment ja es veia com les nefastes conseqüències del procés independentista en el nostre país i a les nostres institucions.
Rabell diu que ha acceptat la proposta del PSC perquè vol contribuir a solucionar l'habitatge i la soledat de la gent gran. A més, considera que el futur polític a Catalunya ha de passar per superar la política de blocs de l'eix nacional i avançar cap a trobar acords entre les esquerres.
No és una proposta per passar comptes ni ajustar comptes amb ningú. M'he felicitat molt sincerament de que fa uns dies s'arribés a un pacte pressupostari a Catalunya, per moltes raons, però entre altres raons perquè per fi s'establia un primer pont de diàleg que pot obrir les portes a un retrobament i a un debat democràtic entre catalans sobre el futur del país.
Rabell no ha carregat en excés contra el govern d'Ada Colau i ha dit que ha servit perquè Barcelona no caigués en mans dels independentistes.
Gràcies, Judit. I precisament sobre això, sobre aquest fitxatge, el portaveu dels comuns del Parlament, David Cid, creu que la incorporació de Lluís Rabell a la candidatura de Jaume Collboni demostra que les eleccions del mes de maig aniran de si es torna al passat o de si es construeix la Barcelona del futur. D'altra banda, un apunt més encara sobre les municipals de l'Ajuntament de la ciutat, perquè Ana Grau i Coldo Blanco són els dos afiliats de Ciutadans que s'han postulat per encapçalar la llista del partit a Barcelona de cara a les properes eleccions municipals.
Doncs sí, i ara el següent pas és que els dos precandidats hauran d'obtenir el 15% dels avals dels afiliats de la ciutat per superar aquest tràmit. Les votacions dels militants es faran els dies 15 i 16 de febrer.
Per cert, que encara un apunt més per tancar aquest bloc polític, perquè Esquerra no enviarà cap representant a la concentració de divendres que es farà en suport a la presidenta de Junts, Laura Borràs. Així ho ha anunciat aquest dilluns la secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta.
Estem parlant de que la Laura Borràs està acusada de delictes de prevaricació, de delictes de falsedat documental i, per tant, per unes qüestions de mala praxi administrativa, de mala gestió, quan ella dirigia la institució de les lletres catalanes. Això no té res a veure amb l'1 d'octubre, això no té res a veure amb la lluita per la independència del nostre país.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. Centenars de conductors de cotxes amb llicències de vehicles de lloguer amb conductors, les que són conegudes com a BTC, han tornat a sortir al carrer aquest dilluns per fer una marxa lenta de protesta. La mobilització ha començat, Pere, des de la plaça Espanya a la ciutat de Barcelona.
Doncs sí, Xavi, abans de sortir, uns 250 xofers han donat un tom a peu a la plaça seguint un cotxe de cavall amb un taüt per escenificar un funeral del sector que, segons ells, està enterrat enmig de la guerra oberta entre el taxi i les plataformes com Uber i Cabify. Segons el portaveu de l'associació BTC Gran Turisme de Barcelona, Roman Llort, el sector s'ha vist perjudicat pel darrer decret que ha fet el govern perquè provoca una paralització de més del 75% de la seva flota.
La seva implementació a les ciutats, en aquest cas parlem de Barcelona, ens ha provocat greus problemes logístics de moviment degut a que, lògicament, el taxi ha pressionat molt fort, de forma molt radical, i bueno, seguint la seva estratègia, i ha aconseguit que la llei, el reglament, s'adapti a lo que ells volien per regular a les VTC de plataforma i alhora regular-nos a nosaltres.
Llorca també ha explicat que s'exposen a sancions de fins a 40.000 de fins a 4.000 euros, volíem dir, 4.000 euros, i també han carregat contra Aena, a qui acusen d'expulsar-los de l'aeroport del Prat, on concentren el 80% de la seva activitat.
I el fàrmac que finança el Ministeri de Sanitat per deixar de fumar en 25 dies, anomenat el Todacitan, no és miraculós i necessita ajuda psicològica per complir l'objectiu.
Ho ha explicat al programa al matí a Radio Estel el doctor Esteve Fernández, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia i catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Barcelona.
No és una vareta màgica. Això no vol dir em prenc les pastilles i pam, deixo de fumar. Hi ha tot aquest component de l'entorn més psicològic i motivacional. El fumador, la persona fumadora que vulgui deixar de fumar ha d'estar molt convençut que vol deixar de fumar. Malauradament, la pastilla màgica que ens la prenguem i deixem de fumar encara no la tenim.
D'altra banda, el doctor ha deixat molt clar que una persona es considera exfumadora quan porta un any sense fumar i saber conviure sense tabac en tots els seus moments de la vida per no recaure. En aquest sentit, Fernández ha insistit que el millor és combinar-ho amb ajuda psicològica, exercici físic i una bona alimentació.
I atenció a això, perquè potser han de revisar els seus productes d'higiene que tinguin a casa. L'Agència Espanyola de Medicaments ha ordenat retirar de la venda un perfum i un xampú anticaspa perquè tenen una substància que està prohibida.
En concret, es tracta de l'Eau de Toilette Abrazos Vaporizador de 100 mil·lilitres i el xampú anticaspa 400 mil·lilitres, tots dos comercialitzats per l'empresa Mayfair Perfumes. La substància que contenen i que està prohibida és el betulil fenil. El passat mes de novembre, la mateixa agència ja va retirar diversos xampús del mercat per contenir substàncies cancerígenes.
Encara un apunt més abans de fer una petita pausa per a la publicitat. I atenció pel que fa a la climatologia, perquè després d'una petita treva d'aquest cap de setmana, torna l'hivern i torna el vent. Per ara es manté actiu l'avís per fortes ventades a bona part de Catalunya. De fet, des de les 8 del vespre d'ahir diumenge i fins aquest matí, els bombers ja han atès 11 avisos per fort vent.
I 6 d'aquests avisos han estat a la regió d'emergències de Girona i 5 més a la Metropolitana Nord. La majoria de les alertes han estat per branques i cables caiguts o per elements de les façanes dels edificis que es movien bruscament per aquest fort vent. Recordem que avui la Generalitat ha activat l'alerta per fort onatge i mar de fons a tota la costa catalana i demanen als ciutadans, de fet, que no s'apropin als espigons o a les zones de passejos marítims o camins de ronda.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Has pensat mai en tot el que poden fer les teves mans? Emocionar, treballar, acompanyar, ensenyar. I si et digués que tenen un altre poder? El poder d'ajudar unes altres mans a acabar amb la desigualtat, la pobresa i la fam. Coneix-te Mans Unides a manosunides.org i ajuda'ns a frenar la desigualtat. Està a les teves mans.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Quatre minuts i arribarem al punt de 2:45 de la tarda. És moment ara de fer una ullada a la informació local i comarcal que ens deixa aquest dilluns. I comencem a Tortosa, on s'ha detingut un home relacionat amb l'incendi que aquest cap de setmana ha cremat el Coll de l'Alba.
Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'origen del foc podria haver estat unes cremes de restes vegetals mal apagades i que van revifar amb el vent. Els bombers van donar per controlat aquest foc ahir cap a 6:15 de la tarda. Les primeres estimacions calculen que la superfície afectada és d'unes 30 hectàrees i a Bacalé, de fet, desallotjar moltes persones de les masies properes que ja han pogut tornar als seus habitatges. Aquest dilluns, 19 dotacions dels bombers continuen treballant sobre el terreny per evitar possibles revifalles i extingir definitivament aquest incendi.
I al Baix Penedès, el Consell Comarcal ha començat a senyalitzar els antics camins ramaders que hi ha a la zona per donar un nou impuls al turisme.
Concretament, són rutes utilitzades bàsicament per excursionistes de la comarca. Ara la intenció és que els usuaris en coneguin la història i atreure també altres visitants. El mapa es complementarà amb una jornada d'homenatge a la transhumància que se celebra el 15 d'abril amb un reconegut entre la Bisbal i Montmell. Jaume Casanyes és conseller comarcal del Baix Penedès.
Aquí a la comarca estem molt a prop de Barcelona i el turisme potser s'ha reduït només a pensar en la platja i no som conscients de tot el capital que tenim a l'interior, no? I, o sigui, quan promociones el Penedès costa una miqueta potser explicar per aquestes coses, però ho deien allà al consorci, no? Que és quan la gent arriba aquí al Penedès que diu que fa el guau, no? Ostres!
El mapa senyalitzat ara inclou les quatre grans carreteres ramaderes que creuen la comarca de nord a sud i d'est a oest.
Marxem ara cap a Valls, on un bar del casc antic s'ha reconvertit per atendre persones amb problemes de drogoaddiccions.
L'associació Egueiro i l'Ajuntament d'aquesta població impulsen un programa de reducció de danys en la drogodependència. En aquest nou centre, cada dia, 8 usuaris van a recollir una dosi de metadona, un dels tractaments utilitzats per combatre aquesta dependència de l'heroïna. La meitat dels usuaris que tenen estan localitzats al mateix barri antic, mentre que la resta es troben en altres punts de la ciutat. Per això, cada matí, l'educador social del centre, Antero Castanyeda, pentina alguns dels punts de la ciutat caminant per poder detectar possibles usuaris, facilitar-los informació i mirar com es troben. Ell mateix parlava de les millores que porta aquest programa social als drogodependents.
En general, reducción de daños es un poco esto, ¿no? El hecho de que una persona no esté disponible para hacer un tratamiento nos abre una puerta que es reducción de daños precisamente, que es, vale, bueno, sin dejar de consumir, porque ahora mismo no es posible, inicias un tratamiento con un agonista opiáceo que es la metadona, pero con la intención de mejorar en otros aspectos, higiene a nivel social, a nivel familiar.
Marxem ara cap a la Segarra, concretament a Guissona, on des d'aquest cap de setmana ja tenen nou teatre municipal.
L'equipament cultural ha reobert les seves portes coincidint amb el centenari de la institució i després de més de 10 anys d'obres. El nou teatre té una capacitat per a 390 persones i compta amb una sala polivalent nova, un bar social reformat i nous espais per l'associació de l'Ateneu. Les obres de reforma van començar el 2008 i han suposat una inversió de prop de 3,4 milions d'euros, dels quals el consistori n'ha portat gairebé el 70%. L'equipament albergarà activitats formatives, artístiques i de foment a la creació i suport també als agents culturals, així com altres activitats culturals, socials i de lleure. L'espai comptarà amb una programació estable a partir del curs vinent.
En canvi, a Banyoles, les obres del Museu Arqueològic no acabaran a finals del primer semestre d'aquest any, tal com estava previst, i s'allargaran, per tant, durant tot aquest any 2023.
Des de l'Ajuntament assenyalen que la crisi de subministrament i de l'augment de preus són la causa d'aquest endarreriment. El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, també detalla que, a banda d'aquests dos factors, que han hagut de compaginar els imprevistos d'una obra de rehabilitació d'un edifici històric.
Va agafar de ple tota aquesta situació d'absoluta volatilitat i alça dels preus dels materials i també de manca de disponibilitat de molts d'aquests materials. I això ha impactat directament en una obra que era molt complexa, no?
Cuenca ha assegurat que, tot i reunir-se setmanalment amb l'equip d'arquitectes i l'empresa, no confia complir els terminis previstos inicialment. Les obres del Museu Arqueològic en aquesta població consten de la reforma de l'edifici de la Pia Almoina i també la construcció d'un mòdul nou.
I acabem aquest recorregut d'informació local i comarcal a Sant Esteve Sesrovires, on s'ha desmantellat una granja d'atenció de criptomonedes que tenia la llum punxada i que estava instal·lada en una nau industrial que hi ha en desús en aquesta població.
Els Mossos hi van detectar un soroll constant de màquines, malgrat que la fàbrica no tenia cap activitat, i també van comprovar que tenia un alt consum d'energia, fins i tot a més que el d'una plantació de marihuana. A dins, els agents van localitzar 380 dispositius connectats a la xarxa elèctrica. Es calcula que el frau mínim seria d'uns 300.000 euros i els Mossos d'Esquadra estudien ara la resta de material per descartar altres delictes comesos en aquest punt. Els agents van acabar detenint un home de 39 anys amb diversos antecedents que va quedar en llibertat amb càrrecs.
Espera, 2:32. Repassem la informació esportiva del dia. Informació esportiva encapçalada pel Barça, que és més líder que mai gràcies a l'ensopegada del Madrid a Son Moix per un gol en pròpia de Nacho i per la golejada al Camp Nou contra el Sevilla, partit que va acabar anar per 3-0.
Victòria gestada a la segona meitat amb gols de Jordi Alba, Gavi, Rafinha, que va ser el seu primer gol al Feu Blaugrana. Però tot i ser líders, un dia més, i aquesta vegada amb un coixí de 8 punts respecte al Real Madrid, Xavi Hernández, tècnic blaugrana, era prudent.
Que ens queden sortides molt, molt difícils, hem de rebre el Madrid a casa, queden partits molt importants on equips de la classificació que estan a baix, que ens costarà moltíssim perquè s'estan jugant molt. Bé, hem de ser cauts, hem d'esperar i tenir paciència. I que està molt bé aquesta eufòria, però hem d'anar amb cautela, molta cautela.
El tècnic del Sevilla, Jorge Sampaoli, exposava que el Barça té un bon ritme de joc sense rival.
Un equipo que está por encima de todos, no solamente en puntos, sino también en juego. Así que va a ser difícil que algún equipo lo pueda alcanzar si el Barça mantiene este nivel.
El Barça amb 53 punts és a 8 del segon classificat, que és el Real Madrid, amb 45, i a 14 del tercer, que és la Real Societat.
Per cert, que en el duel contra el Sevilla, el capità blaugrana Sergio Busquets va marxar lesionat abans dels 10 minuts de partit.
El 5 del Barça té un esguinç de segon grau al turmell i estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes. Per tant, es perdrà segur els 3 propers compromisos dels blaugranes, 2 de Lliga, el primer d'aquest diumenge contra el Villarreal i el del 19 de febrer contra el Cádiz. A més, el de Badia serà baixa segur per l'anada al Camp Nou dels 16 de final de l'Europa League. Si s'allargués la lesió, Busquets es perdria la tornada contra el United a Old Trafford i seria dubte per l'anada de les semifinals de Copa entre el Real Madrid i el Santiago Bernabéu. Recordem que fa pocs dies Xavi Hernández ja va perdre una de les seves peces claus en aquest Barça, com és el cas de Dembélé. El francès ja s'ha perdut 2 partits de Lliga i s'espera que encara estigui fora del terreny de joc aproximadament un mes.
I al futbol anglès, atenció, perquè la Premier League acusa el Manchester City de cometre irregularitats financeres pel que fa a beneficis, remuneració de jugadors i també d'entrenadors.
Després d'una investigació de més de 4 anys, la Premier assegura que s'han detectat irregularitats entre la temporada 2009-2010 i la 2017-2018 i se'n podrien derivar sancions econòmiques i esportives. Cal recordar que entre el 2012 i el 2016 el City ja va estar sancionat per la UEFA per incompliment en el fair play financer, però en aquest cas el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport va donar la raó al club on hi ha Pep Guardiola d'entrenador i la UEFA va haver de retirar la sanció de 2 anys que deixava el City sense poder participar en les seves competicions. La Premier ha demanat al City informació financera detallada del club respecte als ingressos amb patrocinis inclosos. I què li podria passar al City? Doncs que podria ser sancionat amb una multa econòmica sense precedents, perdre punts a la classificació o, en un cas extrem, ser expulsat de la competició. A més, fa molt poca estona, el City ha emès un comunicat on s'ha mostrat sorprès per aquestes acusacions i convida a que una comissió independent revisi l'assumpte per tal de finiquitar el més aviat possible el cas.
En futbol femení, la selecció espanyola amb Jorge Vilda al capdavant ja ha donat a conèixer la llista de convocades per a la Copa de Nacions que jugarà a Austràlia del 13 al 22 de febrer.
A la llista no hi figura cap de les 15 jugadores que es van negar a anar amb la selecció per desavinences amb el seleccionador, però sí que s'ha anunciat el retorn de Jennifer Hermoso al combinat estatal. L'ex del Barça no és una d'aquestes 15, però sí que va donar recolzament a la decisió de les seves companyes. Els plans de Vilda també hi entren les dues blaugranes, Laia Codina i Salma Parayuelo.
I en bàsquet, Pau Gasol serà el nou ambaixador del Mundial 2023 que es disputarà a Filipines, Japó i Indonèsia entre el 25 d'agost i el 10 de setembre.
Gasol, en un vídeo a la xarxes socials, ha explicat que la Copa del Món és el trofeu més difícil d'aconseguir per un esportista i que és un gran honor per ell poder formar part d'aquesta competició al costat de l'argentí Luis Scola, que també és ambaixador d'aquest Mundial d'estiu. Gasol va disputar fins a 3 Mundials, però el principal destacable és el del 2006 a Japó, quan la selecció va emportar-se l'or i ell va ser escollit com a MVP del campionat. Ara l'objectiu del combinat espanyol actual, dirigit per Sergio Scariolo, defensarà l'or aconseguit a la Xina el 2019.
I en handbol, el Barça anuncia la renovació per 2 temporades del lateral dret, Daniel Angaro.
El brasiler, que acabava contracte amb el club blaugrana a finals de juny, ha renovat per 2 temporades més i continuarà vestint de blaugrana fins l'estiu del 2025. Tot i estar lesionat des del desembre, jugador i club han acordat continuar junts el seu camí 2 anys més.
I en tenis, aquesta setmana la catalana Paula Badosa torna a les competicions. El primer torneig de l'empordanesa serà el d'Abu Dhabi.
Després de 25 dies allunyada del terreny de joc per una lesió que va patir el torneig d'Adelaida, Badosa, que és número 21 al món, s'enfrontarà demà a la número 19, la russa Lyudmila Samsonova. La setmana que ve jugarà a Doha i després ho farà a Dubai. Pel que fa al rànquing masculí, després de l'Open d'Austràlia, el serbi Novak Djokovic continua liderant la llista, seguit del murcià Carlos Alcaraz i del grec Stefanos Tsitsipas. Rafa Nadal s'ha situat 6è a la classificació, Roberto Bautista 24 i Albert Ramos 54.
I en hoquei patins, aquesta tarda a les 4 coneixerem com queden emparellats els equips que juguen la Copa del Rei d'aquest any.
Al bombo hi haurà el Barça, l'Iceo, el Noia i el Reus, tots ells com a caps de sèrie, i també hi seran el Calafell, equip anfitrió, l'Igualada, el Voltregà i el Caldes. Per tant, no hi haurà clàssic a quarts i podria haver derbi penedesenc entre Noia i Calafell. La Copa del Rei d'enguany s'ha de disputar entre el 2 i el 5 de març al pavelló Joan Ortoll de Calafell, que ja està instal·lant una grada supletòria darrere d'una de les porteries per acollir a més gent. Per cert, que també aquest dilluns arrenquen els Mundials d'esquí alpí de Meribel i Courchevel als francesos. L'esquiador de la Molina, Quim Salarich, va quedar 5è en l'eslàlom l'any passat i va aconseguir el millor resultat d'un espanyol en aquesta prova des de l'època de Paco Fernández Ochoa. L'objectiu del biguetà és quedar entre els 15 primers classificats.
Gràcies, Anna. Repassada la informació esportiva, moment d'analitzar l'actualitat d'aquesta setmana amb el politòleg i conflictòleg Xavi Pastor. Fem, com dèiem, com cada dilluns aquí a l'Estel Migdia, politòleg, conflictòleg, director del postgrau Resolució de Conflictes Públics de la Universitat de Girona, en Xavi Pastor, que ja ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Xavi, bona tarda, bon dilluns.
Hola, bona tarda.
I bona setmana, ara sí, de pressupostos, eh? Ja tenim pressupostos. Gràcies, n'hem estat parlant amb la teva secció, allò que parlàvem de les converses, de les negociacions. Sembla que, per tant, gràcies a l'acord entre Esquerra i el PSC, ja hi ha pressupostos. Per tant, et podem preguntar com ha de gestionar ara Esquerra el que queda de legislatura, sabent que està en minoria i que part de l'independentisme suposa frontalment aquest acord amb els socialistes. Com ho veus?
Doncs, a veure, bé, no? Un, quan té pressupostos ha d'estar content, perquè pot fer feina. Per tant, el primer que entenc que ha de fer Esquerra, el govern, doncs és fer feina, és dir, aprofitar aquests diners que té, no? No és un pressupost prorrogat, és a dir, no és el pressupost de l'any passat, sinó que n'hi ha més diners, doncs per aplicar-los en les polítiques, en les necessitats del país. Clar, aquí el que hem vist amb aquesta negociació és una cosa que ja havíem vist en el passat, que torna a passar, que és allò del pacte del Majestic. No sé si algú se'n recorda, que era allò de Convergència i PP, doncs ara tenim Esquerra, que faria com de Convergència, i el PSC, que faria de PP. És a dir, que es necessitaven mútuament a Madrid, no? Esquerra, el PSOE necessita Esquerra a Madrid, i Esquerra necessita el PSC aquí a Catalunya per mantenir-se en el poder. Per tant, entenc que fer feina, uno, dos, mantenir-se al poder, i Esquerra, com a partit independentista, haurà de fer i desfer, doncs, per continuar ser i semblant independentista. I segurament aquest és el paper més difícil que jo li veig d'ara endavant. Més que res, perquè queden pocs mesos cap a... Bueno, queden mesos, no? Queda un any i alguna cosa cap a les eleccions, possibles eleccions al Parlament, i imagino que hi haurà pocs avenços en matèria d'autodeterminació, d'un possible referèndum, per lo mateix que t'acabo de dir, no? Que has de mantenir el poder, aplicar, fer polítiques, has de ser independentista, però et necessites a Madrid, et necessites a Catalunya, i jo crec que segurament estaran més pendents, malgrat ens pesi, de la popularitat d'un govern i altre per saber quan convocar eleccions, que no pas d'intentar avançar amb el tema d'autodeterminació. Tot i que em diràs que fa poc, en el congrés que van fer, van decidir tirar endavant aquesta estratègia, però penso que serà una estratègia. Tant de bo m'equivoqui, no?, per la gent que és independentista d'aquest país, però em sembla que la cosa no avançarà molt.
En tot cas, era una mica com per maquillar aquest acord de pressupostos, no?
Bueno, a veure, maquillar, no? És que el tema és que, t'ho dic, estan agafats uns i altres estan agafats per poder mantenir els governs, els necessiten mútuament, amb la qual cosa, clar, has d'ajuntar els interessos i els plantejaments del PSOE i els interessos i els plantejaments d'Esquerra Republicana, i és evident que d'entrada et xoca, no? Et xoca més enllà de que puguin ser partits d'Esquerra i que tinguin una agenda social, xoca en el sentit de que dius, home, un vol que Catalunya sigui independent, Esquerra, i l'altre vol que Catalunya continuï formant part de l'estat espanyol, i no sé, com a molt estirar, estaria bé potser avançar cap a un possible acord com el que té el País Basc, no? Però, bueno, avanço molt, no?, amb el tema del finançament, vull dir.
Veurem com acaba passant, però mentrestant a Madrid hi ha altres problemes, no són aquestes discrepàncies entre el PSOE i Unides Podem, en parlàvem fa una estona, per la reforma d'aquesta llei. Avui el PSOE ha tirat pel dret, deixant de banda Unides Podem en aquesta reforma. Per tant, com es pot entendre que, malgrat aquestes discrepàncies, no, els dos socis de govern diguin públicament que la coalició no perilla? Aquí segurament també hi ha tot un joc d'interessos.
Sí, senyor. A veure, aquí ja, jo recomano a la gent que ens estigui escoltant, hi ha un llibre molt interessant que m'ha fet pensar, com me feies aquesta pregunta aquest matí, que és de Josep Maria Vallès, que és un catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és un llibre que es diu Agenda Imperfecta, dos punts, Amargall i el projecte del canvi. No és que em vulgui anar a parlar del tripartit, però sí que en aquest llibre, aquest catedràtic de Ciència Política, diferencia molt clarament què és un problema d'un conflicte. Amb el que m'acabes de dir, sembla que estem més a prop d'un conflicte que d'un problema, i m'explico. És a dir, un problema és allò que neix de la diferència dels partits que puguin governar amb un govern, però al final, quan van al Congrés dels Diputats o al Parlament, voten junts. Un conflicte és quan tenim aquestes diferències, no?, entre els diferents partits, però aquestes diferències són tan extremes que poden posar en perill la legislatura, m'explico, el govern. És a dir, que puguin acabar els dos partits votant coses diferents en el Congrés de Diputats i el Parlament. Segurament ells diuen que aquestes discrepàncies són més problemes que conflictes, perquè al cap i a la fi, independentment de com evolucioni tot el tema de la llei, que no sé si com acabaran, potser al final acabaran votant junts i, per tant, no es posa en perill el govern. És la diferència entre uns i altres. És a dir, bàsicament, les diferències són, unes són més extremes, comporten una votació diferent al Congrés de Diputats, és a dir, unes diferències molt extremes, mentre que les altres són aquelles petites discussions internes que, bueno, que l'únic que pretenen és presentar-se davant dels seus electors perquè continuïn veient que aquests partits defensen, doncs, les idees i els interessos que el seu dia van presentar en el famós programa electoral i pel qual la gent es va votar. No? Mm-hmm. Aquesta és la diferència, bàsicament.
Mira, Xavier, deixem de banda la política, no, que en parlem abastament cada dia en aquest programa. En canvi, no ho fem tant d'esport. De fet, aquestes darreres setmanes el temps ens tirava a sobre i no teníem temps de fer-te la pregunteta de rigor sobre els esports, concretament sobre el Barça, que aquest cap de setmana, ens ho explicaven ara, no, ha agafat avantatge al capdavant de la classificació. Sí. Ara la pregunta, no sé si és aventurar-nos massa, si és massa aviat o ja podem dir que aquest any sí.
Aquesta pregunta, tu ets culer, Xavier, tu ets culer.
Sí. Crec que s'ha notat a l'hora de fer-te la pregunta.
Sí, deus ser un culer d'aquests que tu has viscut èpoques glorioses al Barça. Els que hem estat culers, perquè jo continuo sent culer, però sóc més del Girona, per la meva relació universitària, aquesta pregunta no la faríem, perquè el culer antic era ai, que l'últim partit perdrem, no? Amb el Cruyff això ho vam canviar. Jo crec que és aventurar-se molt, tot i que la teva pregunta està ben fonamentada. I m'explico molt ràpid. És a dir, els que ens agrada una mica el futbol, l'esport en general, però sobretot el futbol, sabem que el mes de febrer és un moment crític, i explico el per què. Perquè el mes de febrer és on els equips pateixen de davallades molt importants amb la seva preparació física. I és el que crec que està passant al Madrid. El Madrid, si t'hi fixes bé, els últims partits no hi arriba com arribava al principi. I els jugadors que marquen la diferència no estan en el seu òptim moment de forma. Mm. I, en canvi, el Barça està molt bé, perquè les segones parts intensifiquen el seu ritme i acaben guanyant els partits. Ara bé, encara queda molta lliga per davant. Febrer, març, abril, maig... O sigui, jo crec que hauríem de tenir un punt de tranquil·litat i esperar a veure. Sembla que la cosa va bé. Sembla que la cosa, però esperem a veure com evoluciona,
Doncs, Xavi, ens quedem amb aquesta, almenys la il·lusió ja la tenim.
Oh, i tant, no hi faltaria.
De moment, doncs, Xavier Pastor, politòleg, conflictòleg, director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, que ens acompanya cada dilluns aquí a l'Estel Migdia per analitzar-nos el que dona de si la setmana. Gràcies i ens veiem dilluns que ve.
Gràcies a vosaltres.
Després d'aquesta anàlisi que ens fa, com sempre, curat en Xavi Pastor, dediquem els últims 15 minuts d'aquest informatiu a la cultura. Així tenim l'Olma Giró a l'estudi. Olma.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, com va? Avui, notícia trista per començar, no, un nom propi.
Sí, avui la cultura té un nom propi, sens dubte, és Josep Maria Espinàs.
La mort de Josep Maria Espinàs, que demà al Palau de la Generalitat acollirà la capella ardent de l'escriptor i periodista mort aquest diumenge als 95 anys. L'espai per acomiadar l'articulista s'instal·larà, ho dèiem aquest matí, al Saló de Sant Jordi, tal com van acordar la família i el president Pere Aragonès. Avui al matí a Ràdio Estel hem parlat de la figura d'Espinàs amb Gemma Ventura, autor del llibre La llei de l'hivern, que ha guanyat el 55è Premi Josep Pla. Ventura, que compartia moltes estones amb l'escriptor, ha explicat, Olma, que quan va rebre el Premi La nit de Reis el va dedicar al mateix Espinàs.
Exacte, ens ha regalat una història molt bonica, d'aquí poc l'escoltarem. Gemma Ventura ho deia, que havia dedicat el premi a la seva mare, entre altres, i Espinàs, doncs, per tots els moments i per sobretot per ensenyar-la a observar, no? També ha posat en valor com d'important és fer-ho si escrius una cosa que Espinàs compartia i, com tots bé sabem, era un mestre de l'observació. D'Espinàs, Ventura ha destacat la seva ironia, també la seva educació i intel·ligència, i sobretot el seu concepte m'ha agradat molt de presentista, que és quan valores el present, no? Que valores cada moment i la importància de cada moment. L'escriptora Gemma Ventura ha explicat al magazín d'aquesta emissora com va començar la seva relació amb Espinàs, tot, Xavi, per una entrevista que li va fer quan era ben jove.
Aviam.
sempre l'he tingut molt present, perquè jo quan tenia 22 o 23 anys, que era un marrec, i tenia molt de morro, no? Jo sempre que havia volgut era escriure i fer entrevistes, no? I em vaig presentar a la revista que llegeixes, dient, vull fer entrevistes, no? Em van dir, endavant. I vaig dir, m'encantaria entrevistar-lo, no? I em van dir, escolta, nena, comença més baix, no? M'ho van dir en paraules fines, això, diguéssim, no? I recordo que igualment vaig escriure un correu a la Isabel Martí, a la seva editora.
Sí.
I no sé què li vaig dir. Jo no sé més com va respondre, que amb tant d'entusiasme i amb tant de respecte no em podia dir que no. Total, que em vaig presentar a casa de l'Espinàs i li vaig fer una entrevista llarga. I a partir de llavors no sé què va passar, que es va crear una relació en què anàvem a dinar un cop al mes o així, no? I recordo que jo portava textos i me'ls corregia i ell, per deferència, no sé per què, també me'n portava a mi.
Saps que també ens ha explicat Gemma Ventura que demà anirà a dinar al mateix restaurant on dinava amb Espinàs.
Fascinant aquesta història de Gemma Ventura que ha explicat avui, eh? De periodistes que haguessin volgut i escriptors que els hagués corregit un text Josep Maria Espinàs.
Exacte, i també no de la importància a vegades de posar-hi cara i de no tenir por a perdre, d'anar amb 20 i pocs anys a una redacció i dir, mira, coses que també crec que hi passaven molt abans, que ara també costa molt més entrar a una redacció i dir, mira, vull entrevistar l'Espinàs, però a vegades, per provar-ho, no? Tot és provar-ho.
El no sempre el tenim. Bé, ha sigut infinitats de persones les que han passat avui per Ràdio Estel per recordar la figura d'Espinàs. Un altre que ho ha fet ha sigut el director literari de l'editorial La Campana, Joan Riambau, que ha detallat que quan Espinàs va fundar l'editorial juntament amb Isabel Martí va mostrar que era possible fer llibres en català d'una altra manera, una manera allunyada, dit, de la resistència cultural que s'havia respirat fins aleshores.
Exactament, Riambau també ha detallat que darrere l'aparent senzillesa d'Espinàs, no, que tots en destaquen, era un home senzill, sense voler aparentar res, doncs que darrere aquesta senzillesa s'hi amaga una extraordinària profunditat.
És aquesta aparent senzillesa la que permet l'observació de les persones i entendre el país. Jo crec que si algú va entendre aquest país, si algú va ajudar a construir-lo tal com el coneixem ara, és Josep Maria Espinàs.
Déu-n'hi-do, també aquest testimoni. Però mira, si hi ha tres persones que el van conèixer bé, són els que el van tenir de prop en la seva professió, no? Perquè també des del matí a Ràdio Estel han parlat amb Vicenç Villatoro, que va ser director del diari Avui, quan l'escriptor era columnista. Villatoro ha destacat en aquest cas que el llegat d'Espinàs és incommensurable i com la col·laboració diària amb ell arribava sempre puntual i que no feia patir en cap sentit ni en el lliurament ni sobre el que escriuria.
Aquesta capacitat d'enllaçar amb el públic, d'interpretar els interessos, les curiositats del públic, aquest escriure senzill tan complicat.
I en aquest cas, ho escoltàvem, Vicenç Villatoro ha posat en valor la capacitat d'Espinàs a l'hora d'interpretar els interessos del públic, de connectar-hi i d'escriure senzill, com dèiem, però això no vol dir que no amagui una profunda i extraordinària un propi, profunditat.
I un altre dels periodistes que va estar ben a prop d'Espinàs és Antoni Bassas. Els dos van compartir moltes estones de ràdio a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, concretament. I Bassas ha explicat que l'escriptor tenia un concepte molt universal de la seva feina, però que escrivia en català perquè era la seva llengua.
Sí, ha fet una reflexió molt bonica que explicava que Espinàs li deia, no?, de, ostres, clar que puc escriure en català i en castellà, però, per exemple, si jo penso en una aixada i vull descriure, perquè, com sabem, Espinàs escrivia moltíssim una aixada, doncs ho escriuré en català perquè en castellà no em vindrà el nom d'aixada. Llavors, fet aquesta reflexió molt bonica. D'altra banda, Antoni Bassas, el periodista, també ha agraït el servei que ha ofert Espinàs al gènere periodístic i, sobretot, a la literatura catalana.
Tenia molt sentit del ritme, no? Els seus articles es llegeixen bé perquè les frases van una darrere l'altra amb aquella suavitat tan pensada de l'Espinàs que feia que pogués escriure màquina. Ell no refusava l'ordinador per una raó de modernitat, d'antimodernitat, sinó perquè és que les frases ell primer les escrivia al cervell i, per tant, ja li sortien directament en el tacó.
Bé, un altre dels records, l'últim ja arribat de Rafael Nadal, que el Nadal en aquest cas va ser director del periòdico quan Espinàs ja escrivia. Recordem, els últims 20 anys de la seva vida va passar a escriver una columna diària al periòdico. N'ha destacat en aquest cas Rafael Nadal el caràcter polifacètic d'Espinàs i del seu treball amb l'ús del català, ho ha dit també aquí a Ràdio Estel.
Descobrim que hi ha una llengua manejable, fàcil, no?, que després ha fet Quim Monzó per unes generacions determinades. Per la meva generació, Espinàs ho està fent, demostrant que la llengua és versàtil, que és útil, que et permet fer la ironia.
Clar, Xavi, després d'escoltar tots aquests testimonis, periodistes, escriptors que han viscut, que van viure de prop la figura d'Espinàs, com són Gemma Ventura, en Joan Riambau, Vicenç Viatoro, Antoni Bassas i Rafael Nadal, entre un llarg etcètera, aquests són els que hem tingut aquí a Ràdio Estel, no? El que queda clar és que Espinàs deixa amb tot, a banda, també un centenar de llibres escrits, uns llibres que van començar amb la publicació de la seva primera novel·la, ja de ben jove, com Ganivets i flames, que de fet va guanyar el Premi Joanot Martorell, un guardó que s'ha acabat convertint en el que tots coneixem com a Premi Sant Jordi. També destaquen les obres El teu nom és Olga, una obra dedicada a la seva filla amb síndrome de Down, i Combat de nit. Espinàs, entre altres coses, també deixa una forta empremta en els moviments de la nova cançó i els 16 jutges, i és, que també ho hem comentat, l'autor de l'himne del Barça.
Mm-hmm. Tot aquest consens que ha generat Espinàs, per tant, demostra que s'han anat un dels grans de les lletres en català. Vinga, amb altres temes que tenim avui, perquè a Barcelona arrenca la BC Negra, la 18a edició del Festival de Novel·la Negra, on les grans figures del panorama literari nacional i internacional es reuniran a la capital catalana. El festival comença avui amb l'anunci del Premi Pepe Carballo 2023 i durarà fins al 12 de febrer.
I després, precisament, d'aquest anunci del Premi Pepe Carballo, el festival ha programat una taula rodona a les 5 de la tarda que es titula El doble que s'odia Argentina 1985, i on hi participen els juristes Diego Papayanis i Ricardo Gil Lavedra, i també la modera Juan Ignacio Boido, que coneix, en aquest cas, en profunditat l'escena cultural argentina. Aquesta taula gira entorn de la idea que a vegades no és algú qui té una personalitat doble, sinó que és tot un país el que es divideix, podríem dir, en dues maneres d'entendre la vida o de posicionar-se davant la llibertat o la manca de drets, i se centra, en aquest cas, en el judici a les tres primeres juntes militars argentines, que es va celebrar durant el govern de Raúl Alfonsín, i que el director Santiago Mitre acaba de tornar a posar a l'actualitat gràcies a una pel·lícula que es diu Argentina 1985, que la podeu trobar i veure a Netflix.
Però en tot cas, Olma, tot això no serà l'únic que podrem veure avui a la BC Negra.
No, perquè també s'han organitzat dues taules rodones més, una a les 6 de la tarda i l'altra a les 7, i també hi haurà una actuació, hi haurà seu toc musical de música, aquest BC Negra, en aquest cas de la mà d'Albert Pla, una actuació que serà a les 8 del vespre i serà el Molino, que de fet és un dels escenaris principals del festival al costat dels cinemes Aribau.
I avui també ha començat una altra cita, ha sigut la tercera edició de la Barcelona Wine Week, la cita sectorial de referència del sector del vi, una edició que ha aconseguit xifres rècord, 828 cellers expositors i 70 denominacions d'orígens, a més de la presència de grans firmes productores i comercialitzadores.
Sí, la fira reuneix fins dimecres, i durant aquests 3 dies hi ha una cinquantena de tastos i de ponències a càrrec de 90 experts del sector, i assistiran com a convidats gairebé 2.000 compradors claus de vi espanyol procedents de mercats rellevants per a l'exportació de la resta d'Europa, però també no només d'Europa, també dels Estats Units, del Canadà, de la Xina, del Brasil o del Japó. Al Saló s'hi poden veure també les principals tendències que viu avui la indústria del vi, com per exemple són els vins ecològics, també la recuperació de varietats autòctones i nous formats de consum com els vins en llauna, que de fet ja triomfen a l'Amèrica i cobren protagonisme entre els vins de producció espanyola.
Va, com sempre, música, Olma, per tancar aquest programa. Aquesta matinada Beyoncé ha fet història als Premis Grammy, ja és l'artista més guardonada amb 32 Grammys. És la 65a edició dels Premis. Beyoncé ha aconseguit, Olma, 4 estatuetes. Quines són?
Sí, mira, de fet són una estatueta, se l'han dut per la millor cançó de música electrònica i dance per Break My Soul, també una altra per millor interpretació per Plastic Off the Sofa, millor cançó per Cafit i, finalment, millor àlbum dance electrònic per Renaissance. L'altre gran protagonista de la nit ha estat Harry Styles, Xavi, qui s'ha endut el premi més important, el Grammy a millor àlbum de l'any per Harry's House. Styles també ha aconseguit un altre Grammy per millor àlbum pop vocal i un altre per millor àlbum dissenyat. Uns premis, per cert, amb accent català, ja que Rosalía ha guanyat el premi a millor àlbum llatí alternatiu pel seu ja conegut Motomami. Bad Bunny, en aquest cas, tampoc ha marxat amb les mans buides i ha guanyat el Grammy a millor àlbum de música urbana pel seu Un Verano Cinti.
Va, doncs avui acabarem amb una cançó d'un d'aquests protagonistes, és el cas de Harry Styles, amb aquest seu Late Night Talking. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a... Gràcies, Olma, per aquesta informació cultural que ens portes cada dia a les 3 migdia.
Fins demà, Xavi.
Demà
més.
I a tots vostès també, moltes gràcies per connectar-vos puntuals a les 2, com cada dia, per estar al dia de tot el que passa al món. Nosaltres tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. Us deixem ara amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Fins demà.